M'estime molt, de bon matí, treballar el meu hort. Les bledes, les lletugues, els raves, les tomaques. Regue els breus solcs a poalades lentes. Arranque les brosses nocives. Avui deia el diari que ha arribat l'home a la lluna. M'he girat a mirar-la, vinclat sobre el solc. No he vist res i he continuat. Hem llegit el poema 35 del llibre Horacianes, de Vicent Andrés Estellers, i ara llegirem un altre poema. Treballe amb molt d'amor un idioma que em serà molt censurat de vegades. Ho pense, ho sé, i no em puc aturar. Car he de dir coses molt necessàries per al futur de l'idioma que empre. Vindrà algun jorn que ho reconeixeran. Em buscaran, però no em trobaran. Llavors diran, però en vers, quina pena. Aquest altre poema que hem llegit és el poema número 2 del llibre de Vicent Andrés Estellers, Les acaballes de Catul.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 19 de febrer de 2013, passen alguns minuts de les 9 del vespre i això és Punt Set Ràdio. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa 221. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola a tota la nostra audiència, a totes i a tots. Saludem la Gemma Grau, que ens porta el control tècnic de manera excel·lent. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tothom que ens estem escoltant. Espero que aquest programa que hàgim preparat doncs us agradi. I ja sabeu que, no ho sabeu, però en tot cas, els que ens seguiu setmana rere setmana sabreu, perquè ho hem posat al Facebook, que aquesta vegada tenim un nou corresponsal, un nou corresponsal de la Franja de Ponent, Octavi Serret. Octavi Serret, una persona de Vall d'Arrores, que ens explicarà doncs, informació d'aquella banda que ja feia temps que estàvem buscant-ho.
Bé, doncs tenim una crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez i a continuació a l'espai sobre el fet literari en Jordi ens parlarà ens comentarà més aviat l'anuari de l'Observatori de Biblioteques.
Això mateix, l'edició del 2012 que de fet es refereix als dos anys anteriors.
Tenim també la secció de literatura catalana d'avui un comentari que ens farà en Joan d'un llibre de Rosa Regàs.
La desgràcia de ser dona. De fet, el nostre programa també inclou la perspectiva de gènere i per això hem cregut convenient portar aquí a comentar aquest llibre i després amb el que vindrà després, que serà una entrevista a la mateixa autora.
Escolta, Joan, la desgràcia de ser dona és un títol irònic?
Home, clar. Ell, de fet, més que un títol irònic, és un títol per sobtar la gent. Per fer-lo dir, hòstia, com és que està tan malament? Com és que viuen tan malament les dones? I llavors és un, diguem-ne, una cosa per fer llegir el llibre, entens? I que val la pena doncs, que tenir en compte que és un doble sentit.
També tenim dues cròniques més. Avui tenim una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló i, com deies tu ara mateix, Joan, tenim una crònica des de la Franja de Ponent amb el nostre company Octavi Serret. L'Helena Martínez Pons, al seu apartat Llibres a la Carta, avui ens parlarà d'una novel·la de Jordi Molist, Promet-me que seràs lliure. I esperem que avui sí que tinguem temps per fer una mica de noticiari, ja hem reservat suficient espai, i en Jordi, com sempre, ens acabarà el programa amb la frase. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, ja tenim els nostres micròfons, la benvolguda companya Laia Martínez des de Palma i que ens farà la crònica de les Illes Balears. Bon vespre.
Bon vespre, com esteu? Bé, jo sóc aquí una setmana més per explicar-vos un poc doncs, les coses, les propostes que tenim per aquí per les illes. Ja sé que normalment us parlo més de Mallorca que de la resta de les Balears, però bé, primera perquè és on resideixo i és d'on m'assabento més de què passa, i segona doncs, perquè per ser la germana gran és on hi ha més moviment d'activitats culturals. Una setmana amb una bona notícia. S'ha estrenat un projecte que es diu Corredor i que és molt peculiar, sobretot perquè és un projecte de l'artista Bartomeu Sastre, que va ser el guanyador del certamen Art Jove 2012, i és com si diguéssim una acció molt altruista. Aquest jove, en Tomeu, va guanyar aquest certamen, com he dit, i aleshores doncs, se li proposava muntar una exposició a l'espai de Ses Voltes, a Palma, això és a sota de la catedral, dins la muralla romana, diguéssim, és a dir, un espai incomparable, durant tot el mes de febrer. I ell, en comptes d'aprofitar aquest espai per exposar la seva pròpia obra o per fer-hi algun projecte que li donés notorietat, diguem-ne, va decidir rebotar-se contra l'Institut de Joventut de Balears, que és l'organitzador del premi, per la seva decisió de tancar el CCRC, que era un centre de recursos i de creació que hi havia a Ses Voltes pels joves, i cedir aquest espai a joves creadors com ell que volguessin doncs, durant el mes de febrer mostrar el que fan. Idò bé, això ja és una realitat, es pot, diguem-ne, palpar a la seva pàgina web, que és www.corredor.com, i durant tot el mes de febrer estarà obert al públic en horari de dimarts a dissabte, des de les 11 del matí fins a 8:45 del vespre, al migdia tanquen, però. I què s'hi mostrarà aquí? Això és una mena de laboratori on hi ha diversos creadors en les diferents sales de l'espai de Ses Voltes que mostren doncs, la seva obra artística al públic, però a part aprofiten per fer feina, és a dir, aprofiten aquests espais com a espais de creació. L'objectiu de Corredor és cooperar, repensar estratègies, crear alternatives, fomentar l'esperit crític, propiciar sinergies, etc., però han llegat diverses línies d'actuació concretes. La primera, molt interessant, és la creació d'un arxiu de dossiers de projectes artístics per tal doncs, que els pugui consultar el públic i sobretot adreçat en els organitzadors d'actes culturals que pel que s'ha demostrat darrerament sembla que no tinguin gaire constància o gaire contacte amb els creadors joves o els creadors reals, diguem-ne, de peu de carrer. I, per altra banda, una iniciativa de coworking que consisteix en cedir aquestes quatre sales que hi ha a Ses Voltes a diferents propostes de diferents creadors perquè les utilitzin com vulguin, com a despatxos, com a sala de reunions, com a taller, com a local d'assaig, etc. Ara mateix, aquest mes, s'acull el col·lectiu CREA, el taller d'artistes plàstics Els Invisibles i els assaigs d'un conjunt de punk que es diu Proyecto Hombre. I bé, se poden enviar propostes pel mes que ve a la seva adreça electrònica, que és corredor.eu@gmail.com. Les accepten fins al 2 de març i bé, tot i que en principi en Bartomeu Sastre, com a guanyador d'Art Jove, només tenia dret a estar a aquest espai del 7 de febrer al 7 de març, però com que ha engegat aquesta proposta, doncs diguem-ne que sembla que tirarà endavant i que Ses Voltes es convertirà en corredor. O sigui, una bona notícia per aquesta setmana. I us proposo també, abans d'anar-me'n, un llibre que podeu comprar i llegir perquè segur que us encantarà, és un llibre de poemes que es presenta aquest divendres, dia 22. Es tracta del darrer poemari de Pau Castanyer. Pau Castanyer és un poeta mallorquí nascut a Son Sardina el 1983 i presenta aquest poemari després d'un silenci que pels qui ens agrada la seva poesia ha sigut massa llarg. El títol, que ha estat publicat per Documenta Balear, compensa, diguem-ne, aquest silenci, perquè és molt llarg i molt enrevessat. Atenció, eh? De com un poema és sempre el mateix poema, o pedres, o llengües, o qualsevol mugró, o potser no hi ha temps que no torn. Pau Castanyer, publicat per Documenta Balears, en un llibre doncs, que inclou no només versos, sinó il·lustracions del propi autor i altres de Tonina Matamales, una altra mallorquina, dibuixant amb una gran trajectòria. Es tracta d'un llibre amb versos introspectius, filosòfics, però també descarats, i com hem dit, es presentarà aquest divendres dia 22 a 8:15 del vespre a la llibreria Drac Màgic de Palma, és aquesta llibreria que hi ha a la plaça dels Patins. I bé, podeu més, trobar més informació al Facebook, www.facebook.com/llibreria.màgic. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies, besos, adeu.
Molt bé, Laia, una abraçada.
Sobre el fet literari.
Doncs sobre el fet literari d'avui parlarem d'una revista en què ha tret el seu segon número. Ara, no és una revista setmanal ni és una revista quinzenal. És una revista que es publica cada 2 anys i aquest és el segon número d'aquesta revista. Aquesta revista és l'Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 2012. L'anterior corresponia a 2 anys enrere, és a dir, que concretament l'anterior que va aparèixer el 2010 analitzava els anys 2008-2009 i aquesta segona, que apareix el 2012, s'ocupa dels anys 2010-2011. De fet, l'Observatori, aquest Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, es va crear oficialment el juliol del 2008 i està adscrit a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. I la revista, l'Anuari, vol recollir una impressió general del que s'ha fet al voltant de la lectura i l'edició en les biblioteques, les escoles i les llibreries de Catalunya al llarg dels anys 2010-2011. Bé, si fem una ullada als estudis que inclou aquesta revista, que es pot trobar en format digital a internet, doncs ens adonem que d'aspectes n'hi ha molts, per exemple, història del llibre, les biblioteques i la lectura, editorials i biblioteques, escenaris i fórmules de col·laboració, apunts sobre l'evolució de l'àlbum a Catalunya, edició de llibres infantils i juvenils, la poesia, panorama dels llibres infantils i juvenils, la lectura fàcil, accions més destacades, etc, etc. Jo avui em fixaré en 2 apartats, un apartat que és el de les biblioteques públiques a Catalunya en aquest bienni 2010-2011 i després en l'apartat la promoció de la lectura a les llibreries. Això no vol dir que un altre dia no puguem tractar, no puguem intentar resumir doncs, algun altre dels apartats. Llavors, concretament, pel que fa referència a les biblioteques públiques a Catalunya 2010-2011, diríem que l'estudi en si és es basa sobretot en aspectes quantitatius. És a dir, per exemple, recull el resultat d'un estudi que estableix que els enquestats a Catalunya avaluen amb un 8,10 sobre 10 la satisfacció als serveis de lectura de biblioteca pública rebuts. Un 8,10 sobre 10, mentre que l'índex mitjà de l'Estat és inferior, és d'un 7,83%. És a dir, el lector català que utilitza equipaments públics doncs, se sent més satisfet que el lector mitjà de l'Estat espanyol. També podríem dir que, per exemple, la població amb serveis bibliotecaris sobre la població total l'any 2010 és del 92,5% i que això representa un increment respecte a l'any anterior. També podem dir que hi ha una relació el 2009 de 38,8 metres quadrats de biblioteca per cada 1.000 habitants, o encara podem dir que els usuaris amb carnet de Biblioteca a Catalunya són 3 milions de persones i que això representa un 40,2% de la població. Podem dir també que els visitants a les biblioteques públiques reben més de 23,7 milions de visites. O en tot cas, que aquests visitants representen 23,7 milions de visites, és a dir, alguns repeteixen, evidentment, i repeteixen doncs, força vegades. Podem dir que pel que fa a les col·leccions que contenen les biblioteques públiques de Catalunya, hi ha 13 milions d'exemplars de llibres i que la mitjana de documents per habitant el 2010 arribava a 1,74 documents per habitant. I encara que el rendiment dels serveis oferts és d'un 2,20 documents per habitant, és a dir, d'utilització en aquest cas. També que pel que fa a les sessions a internet i sessions d'ofimàtica se'n van produir l'any 2010 3 milions. Totes aquestes xifres poden semblar doncs, magnituds elevades. En tot cas, el que constatem és el percentatge de persones. No és la meitat del país, però un 40% de persones amb carnet de biblioteca és important, oi? Més enllà d'això, és clar, hi ha aspectes que tenen a veure amb la normativa, els canvis de normativa en les biblioteques, per exemple, doncs, el fet que s'allargui el temps de préstec a les biblioteques precisament en aquests anys 2010-2011, la incorporació de llibres electrònics en préstec, etc, etc. I potser valdria la pena remarcar encara els plans que hi ha sobre les biblioteques que inclouen concretament a Barcelona la creació d'una biblioteca central de Barcelona o Biblioteca de Barcelona que només està en projecte. Allò que en sabem de moment és que estava previst de començar les obres l'any 2012, aquestes no s'han començat, evidentment, per problemes econòmics.
I també, Jordi, vols dir que no era aquella gran biblioteca que estava projectada al Born?
Al Born.
I com que van trobar restes arqueològiques, clar, no es podia fer.
D'acord, això devia significar doncs, un ajornament del projecte. En tot cas, si la primera localització era el Born, ara la biblioteca es preveu que s'ubicarà en un solar al costat de l'estació de França. Bé, sembla que la Biblioteca Central de Girona està més avançada com a projecte, perquè existeix fins i tot una maqueta d'aquesta Biblioteca Central de Girona i es preveu que pugui ser realitzat el projecte l'any 2014, és a dir, d'aquí 2 anys. I encara podríem constatar que s'han obert biblioteques noves. 20 biblioteques l'any 2011, l'any 2010, i 23 biblioteques l'any 2011. Ara bé, aquí s'hi sumen tant nous equipaments com reformes o trasllats, o fins i tot biblioteques que ja existien però que es van incorporar al sistema de lectura públic. Bé, això pel que fa a un aspecte que seria el de les biblioteques públiques. L'altre aspecte, la promoció de la lectura a les llibreries, no està tractat pas de forma quantitativa, sinó de forma qualitativa. És a dir, s'agafen com a mostra determinades llibreries conegudes i se'n presenta l'activitat. Seria el cas de l'AIE, seria el cas a Barcelona, de la Central també a Barcelona, i se n'esmenta alguna més del país. Per exemple, de l'AIE es concreta que es realitzen presentacions de llibre amb una mitjana d'una a la setmana, que s'hi fan cicles de xerrades, que es realitzen sessions quinzenals amb editors que reben el nom de Tupper Books. O sigui, allò que abans era un Tupperware en el sentit de vine a una reunió que et vendrem una carmanyola de plàstic, doncs ara són reunions amb editors per fomentar la lectura. Llavors, també a la llibreria els contacontes i la creació d'una xarxa d'informació a través del web i el blog de la llibreria. A la Central passa una cosa semblant, hi ha presentacions de llibres, s'imparteixen cursos de lectura creativa, hi ha activitats infantils, i encara, a banda d'aquestes dues de Barcelona, esmenta diversos programes culturals d'altres llibreries i algunes de més enllà de la capital. hi ha determinades llibreries que són emblemàtiques a tot el país. Així tenim la Roba Faves, per exemple, o en el cas de Granollers, espereu que la trobi, perquè ara, a veure, la Tralla, naturalment, a Vic, i al Vallès Oriental, la Gralla, a Granollers. I no s'oblida d'un cas perifèric que destaca, que és Serret Llibres, al Matarranya, a la Franja de Ponent. Precisament la llibreria, doncs, del nou col·laborador del programa que tindrem a partir d'avui. I amb això abandonem ja aquest apartat de Sobre el fil literari.
Literatura catalana.
Bé, l'espai de literatura catalana, que també podia ser l'espai de biografia i assaig, perquè és un llibre que va entre a cavall de les dues...
O literatura i gènere.
O literatura i gènere, també, sí, també tens raó. Ara feia temps que no em feien d'aquest espai, eh? Podria dir que s'escauria aquí. Doncs bé, presento en aquest espai Rosa Regàs, La desgràcia de ser dona. Editat per Ara Llibres, col·lecció Ara Rosa Regàs. De fet, hem fet una col·lecció que porta el nom de l'autora, i aquest seria el número 2. Això s'ha fet a Badalona el 2001. De fet, són els mateixos del diari Ara, aquesta editorial i això. Són tot un conglomerat de comunicació. Bé, el 2011 van fer-ho jo. I 113 pàgines, 16,90 euros en format paper. Això és el preu del llibre, doncs, normalment.
És una empresa culturalment molt activa.
Sí, molt.
També
fa Sapiens.
I, a més, també ha fet... És l'empresa que hi ha al darrere d'aquesta col·lecció de poetes del segle XX, que també n'en fa cicles.
Ah, sí.
Que,
sí,
de fet, els poemes de les Tallers que hem llegit al principi, l'edició que tenim és d'aquesta edició que s'ha fet ara fa poc.
Que s'ha fet arribar a moltes escoles.
Exacte.
Diu, sí, néixer dona és una desgràcia, comença afirmant Rosa Regàs, perquè són incomptables els afronts i el tracte desigual i injust, quan no brutal, que ha rebut històricament la meitat de la humanitat pel sol fet de pertànyer al gènere femení. Cert és que s'ha avançat en aspectes d'igualtat i de justícia social, però, tal com assenyala l'autora, no es pot dir de cap manera que hagi desaparegut la injusta diferència de tracte que reben dones i homes en els terrenys social, polític, familiar, laboral, cultural i religiós. Tot i que les dones del primer món han assolit lentament, a la darrera centúria, clares victòries en el camí del reconeixement de la igualtat entre sexes, són molts encara els terrenys en què aquest problema es manifesta en tota la seva cruesa. Només al veure estadístiques d'atur i de pobresa, per no esmentar el degoteig sagnant de dones víctimes de la violència de gènere, en qualsevol de les formes en què aquesta es manifesta, física, sexual i psicològica, familiar, laboral o social. Un problema per al qual les estadístiques només ens donen idea de la punta d'un iceberg de proporcions descomunals, que afecta milers de dones de totes condicions i classes socials. Per no parlar ja del mig món dels països on, per cultura i religió, la dona viu sotmesa a una desigualtat que atempta contra els més elementals principis dels drets humans. L'autora centra el seu discurs en tres aspectes: la influència de la societat patriarcal, el concepte de la llibertat, inclosa la llibertat sexual, i el tercer punt seria la qüestió de les agressions i violència que pateixen les dones, com ja es veu clarament en l'índex que fixa al començament del llibre. En la primera part explica d'on ve aquesta desigualtat, el paper que juga la religió, la lluita que ha de fer tota dona davant d'aquesta situació, la independència econòmica i l'ajut que poden suposar la solidaritat femenina o feminista. En aquest sentit, remarca amb una gran força el tema de l'autonomia financera de la dona, perquè creu, encertadament, que sense aquesta premissa la llibertat esdevé impossible, ja que mai, si no es dona això, mai pot anar pel seu compte, perquè la seva llibertat depèn d'algú altre, generalment un home. També és important remarcar que quan una dona té problemes amb la seva parella, ha d'aprendre a demanar ajuda i no pensar mai que el problema és exclusivament seu, per comptes d'actuar en sentit contrari. Per tant, doncs cal que pensi que hi ha altra gent que es troba amb la mateixa situació que ella, i anant en un grup d'aquests d'autoajuda li pot anar bé i sobretot li ajudarà a prendre decisions. a la segona part de, a la segona part d'aquest llibre, la llibertat s'expressa sota el prisma de l'economia de nou, reblant la clau del que acabo de comentar i omplir el camp de la llibertat sexual, on afirma que el cos de la dona només és d'ella i, per tant, ha de poder fer el que en vulgui, el que en vulgui, sense demanar permisos a ningú ni esperar que la societat ho accepti. Diu, la veritable llibertat sexual no consisteix en oferir el nostre cos a qui vulguem, sinó a sentir-nos-en propietàries d'una forma total, sense subterfugis ni excepcions. El nostre cos és nostre, sense més. Diguin el que diguin els bons costums, la tradició, les religions, els governs talibans i el papa de Roma. La tercera part parla de l'aberració de la violència de gènere desmitificant la teoria de l'amor romàntic i especificant els dos tipus de violències, com hem dit abans, la física i la psicològica. Esmenta el cas del jutge de l'Olmo, profundament misògin, que ha produït sentències realment exculpant els agressors, cosa que realment diu molt poc a favor seu. O d'altres sentències judicials que han donat els que agredi els, diguem-ne, els que feien el mal, no? I això fa que aquestes es considerin impunes i tornin a agredir perquè saben que els passarà molt poca cosa. Excepte, és clar, que matin una dona, llavors se suposa que alguna cosa els hi faran, no? El llibre acaba amb un clam esperançat dit la nostra resposta, la revolució de les dones, on diu que només la solidaritat, la independència econòmica i la lluita pels propis drets les podrà portar a una victòria col·lectiva. Diu la contraportada que en el seu nou llibre, Rosa Regàs, desgrana els orígens d'una societat tan profundament masclista que converteix en desgràcia el naixement i la vida de milers de dones i denuncia, amb exemples propis i aliens, les injustícies històriques i contemporànies en àmbits com el religiós, el laboral o el familiar. I podríem afegir nosaltres que assenta, aquest llibre, assenta les bases per a la seva desaparició. Repetirem la referència bibliogràfica. Rosa Regàs, La desgràcia de ser dona, editorial Ara Llibres, col·lecció Ara Rosa Regàs 2, Badalona 2011, 113 pàgines, 16,90 euros en format paper.
L'entrevista.
El programa de l'entrevista d'avui farem una entrevista a Rosa Regàs després d'haver llegit la referència del llibre La desgràcia de ser dona. Fem una biografia breu d'entrada. La Rosa Regàs és filla de Xavier Regàs i Castell i Mariona Pagès i va néixer en 1933. Va passar la Guerra Civil a França amb el seu germà Oriol fins que es va acabar quan ella tenia 6 anys. La seva educació va tenir lloc en un internat de religioses de Barcelona. Posteriorment es va llicenciar en filosofia a la Universitat de Barcelona, on va conèixer poetes espanyols com José Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma o catalans com Gabriel Ferreter. La seva formació literària es va consolidar entre 1964 i 1970, època en què va treballar en la mítica editorial César Barral amb Carlos Barral. El 1970 va fundar l'editorial La Gaia Ciencia i es va dedicar a publicar obres d'autors poc coneguts aleshores, com Juan Benet, Álvaro Pombo, María Zambrano, Manuel Paz de Montalbán o Javier Marías, entre molts altres. A la mort de Franco va llançar la primera col·lecció política anomenada Biblioteca de Divulgació Política, els autors de la qual encara es trobaven majoritàriament en la clandestinitat. També va fundar i va dirigir una revista de pensament, Cuadernos de la Gaia Ciencia, i una d'arquitectura, Arquitectura Vis, a la qual va col·laborar professionals de la talla d'Oriol Buigues i Rafael Moneo. Ha guanyat diversos premis, com ara El Nadal, Ciutat de Barcelona i El Planeta, l'any 2001, amb la novel·la d'intriga La Canción de Dorotea, en què es narren els descobriments que una professora de biologia molecular fa en una casa de camp que va heretar del seu pare. Des d'aleshores ha publicat diverses obres. A banda de la seva activitat literària, Rosa Regàs també ha estat directora de l'Ateneu Americà, de la Casa d'Amèrica de Madrid, del 1994 a 1998, i directora general de la Biblioteca Nacional d'Espanya des del 2004 al 2007. Actualment viu entre Barcelona i Llofriu i es dedica a diverses activitats relacionades amb el món de la literatura. I ara començaríem les preguntes directament amb l'autora. Bon vespre, Rosa Regàs. Gràcies per ser tirant de llibres.
Hola, bona tarda.
Xava, comencem l'entrevista.
Sí.
La primera és, ja es diu que en tota obra d'art hi ha una part de la biografia de qui l'escriu. Quina part podíem trobar a La desgràcia de ser dona? Quina part té de la teva biografia, vull dir?
Bueno, de la meva biografia, doncs, té la meva experiència. Qualsevol persona que sigui creadora d'una novel·la, d'un poema, d'una obra, encara que no sigui de ficció, tot això ho treu de la seva experiència i de la seva memòria. Doncs jo ho he tret de la meva experiència, de la meva memòria i del coneixement de les coses que he anat aprenent, que és l'experiència.
En un moment determinat, tractes del tema de la llibertat sexual i fixes com a principi el fet que el cos d'una dona és solament d'ella i de ningú més. Jo la pregunta que voldria fer és per què no tractes també el tema de l'avortament, que veig que no surt a cap moment al llibre?
Perquè sí que surt la dona, jo crec, i em sembla que ho dic claríssimament, precisament quan parlo de la llibertat, la dona pot decidir tenir fills o no tenir-los, tenir-ne més o tenir-ne menys, tenir-los en el moment que vulgui o no tenir-los, tenir-los amb la persona que vulgui, etc. Se dona per sentat que estic a favor de l'avortament, naturalment, amb unes certes condicions sanitàries.
Ja. Això és evident.
Clar.
La tercera pregunta seria, tot i que defineixes els casos de violència de gènere i en dius com apareixen a la nostra societat, com creus que s'hauria d'actuar per eliminar aquesta aberració? La coeducació podria ser una bona mesura?
La coeducació seria una bona mesura, però no seria suficient. Hi hauria d'haver-hi, a més, un contingut a dintre de l'educació. Un contingut pels homes, i un contingut, o sigui, pels nois, i un contingut per les noies. Les noies no han de tenir aquesta tendència a deixar-se dominar, que els encanta, a moltes d'elles, a moltes no, i els homes no haurien de tenir aquesta afició a dominar i a pensar que una dona és una cosa seva i que, per tant, poden fer d'ella el que vulgui. Em sembla que això seria una assignatura, és una assignatura pendent que va començar amb la... fa uns anys es va començar a parlar de totes aquestes coses, però que ara naturalment s'ha suprimit amb l'educació, com se deia, una assignatura...
Educació per la ciutadania? Per
això mateix, l'educació per la ciutadania es parlava de la igualtat absoluta i la igualtat total, que no hi ha cap home que pugui dominar cap dona. I, per tant, jo em sembla que totes aquestes coses que comencen per l'educació són les que ajuden més a canviar els costums i a canviar el que la societat segueix encara acceptant.
Una altra pregunta seria, la presència de les dones en l'esfera pública és encara una assignatura pendent. Defenses les quotes com a mesura que pot fer eliminar aquesta injustícia. Per què creus que és positiu la veritat i quines altres mesures caldria implantar per aconseguir aquesta igualtat de drets?
Bueno, això és el que veig més difícil. El món està ple del poder en mans dels homes. Tots els homes, tot el poder està en mans dels homes. Està en la televisió i està en els governs i està en els ministeris i està a tot arreu. I ells són els que decideixen les lleis que han de regir l'educació, les lleis que han de regir la sanitat, les lleis que han de regir el moviment de la societat. Per tant, per això estic a favor de les quotes. Jo crec que s'ha de forçar que les dones intervinguin fins que aconseguim una normalitat. No dic que sigui una igualtat total, que siguin 50-50, sinó que hi hagi una normalitat en la vida pública en la que entrin les dones en la mateixa quantitat que els homes i que se'ls donin les facilitats adients, perquè naturalment una dona que s'ha de cuidar dels fills i de la casa i de la neteja i de l'educació i de tantes i tantes coses i a sobre de treballar, naturalment només li faltaria haver d'estar en un càrrec públic o només li falta. Realment moltes dones que no són molt riques no s'ho poden permetre.
I llavors volia proposar-te dues bones mesures que continuar la pregunta, no? Pot ser una bona mesura que hi hagi regidories de dones als ajuntaments i una conselleria de gènere a dins del govern de la Generalitat? O caldria potenciar la tasca de l'Institut Català de les Dones?
Sí, totes aquestes coses estan bé i la veritat és que qualsevol cosa que tendeixi a la igualtat va bé, però no n'hi ha cap que sigui la definitiva. Hi ha d'haver-hi una cosa que és molt difícil de trobar, que és la voluntat dels homes a que les dones entrin a formar part del poder que ells tenen, perquè la majoria dels homes no creuen que les dones siguin capaces de tenir aquest poder. No ho creuen, no creuen que siguin capaces de fer-ho tan bé com ho han fet ells, que porten cents i milers d'anys exercint el poder.
Jo també crec que en aquest sentit, perquè el nostre programa també té en compte la perspectiva de gènere, que els homes també n'hem d'aprendre molt, no solament les dones, sinó els homes també hem de canviar el xip, no?
Sí, jo també ho crec. Jo també ho crec. La majoria dels homes, no... Si rasques una mica així superficialment, potser sí, però si rasques una mica et donaràs compte que a les dones, des del punt de vista de la creativitat, des del punt de vista de l'organització, des del punt de vista del poder, és que ni les veuen.
A veure, una altra pregunta seria, creus en la importància del feminisme? Cal que hi hagi reivindicacions en aquest àmbit ara que la situació de la dona ha millorat?
Bueno, ha millorat, depèn.
Relativament, sí,
depèn.
Clar.
Ha millorat, tots presumeixen de que ha millorat, però jo no veig que hagi millorat. Jo veig que en els governs hi ha un 90% d'homes i un 10% de dones, i que en tots els càrrecs públics passa exactament el mateix. Jo crec en el feminisme i crec que cada persona, el feminisme no com a una obligació de ser feminista, sinó com a una prendre consciència d'un problema i estar disposat a defensar-lo, cada un des del seu punt de vista i des de la seva manera de creure i de pensar. Però és un problema greu i és un problema que fins que no siguem conscients d'aquest problema no es resoldrà.
Quin és el sentit d'escriure al final de l'obra un capítol anomenat La nostra resposta a la revolució de les dones?
Bueno, és per explicar una mica que la revolució de les dones consisteix en que nosaltres tirem endavant, a pesar de totes les dificultats, les dones tirem endavant constantment. I tirem endavant i ens preocupem d'una, dos, tres i quatre coses a la vegada. Jo tinc una amiga molt graciosa que diu als homes el que fan, ho fan molt bé, però només fan una sola cosa. Nosaltres en fem moltes, en fem moltes a la vegada. És una revolució de les dones, i una revolució que està a tot arreu. Està inclús a l'Afganistan, està a Egipte, està al Mediterrà, està als països del nord, està a tot arreu. A tot arreu les dones van prenent consciència i van lluitant per aconseguir aquesta igualtat. Ara només ens falta que se'ns afegeixin els homes. Però de debò, que ho facin de debò, no que ho facin només per quedar bé.
L'última pregunta que volia fer és més simple, però que a vegades no sé si... Suposo que ja t'ho preguntava poder una altra vegada. Per què has escrit aquest llibre, tu?
Per què l'he escrit, aquest llibre?
D'assaig, perquè hi ha més un llibre més d'assaig que no pas de novel·la.
Bueno, jo he escrit molts llibres d'assaig a la meva vida.
No, he escrit molts. D'aquesta temàtica.
Soc una persona que intento estar compromesa, intento defensar les coses que crec que els fa falta que hi hagi algú més que les defensi, no algú, perquè hi ha molta gent que les defensa, sinó que quan més siguem a defensar, millor. I sobretot perquè crec que s'ha de donar veu a les persones que no tenen veu, els que podem tenir veu. Donar veu a les persones que no en tenen és sempre una ajuda importantíssima. I jo intento donar veu a les dones que estan sotmeses, a les dones que no s'atreveixen, a les dones que no tenen possibilitat de sortir-se'n, a les dones que estan maltractades i a totes aquelles dones que s'assassinen cada any tranquil·lament i que surt la notícia només amb un requadre dels diaris. Imaginem-nos per un moment que hi haguessin tantes víctimes del terrorisme com hi ha víctimes de la violència domèstica i el país estaria capgirat, completament capgirat. Es moren 70, 80 dones l'any perquè les maten. No passa res. I els diaris ho posen amb un requadre petitet a la pàgina 3 o 4 i s'ha acabat. No hi ha cap polític que tingui la decència d'anar al funeral d'aquestes dones, no hi ha... Bueno, és una cosa impressionant. Es moriria una persona, hi hauria una víctima del terrorisme, i des del rei fins a les infantes, passant per tot el govern, tothom aniria al funeral. Es mor una dona en aquestes circumstàncies i és que ni se n'enteren.
Ja, això, de fet, tens de dos raons. Nosaltres, des d'aquest programa, sempre hem donat veu, molta veu, a les dones que escriuen, a les dones, als manifestos diferents del 8 de març, del mes de maig, o sigui, el mes de 25 de novembre, quan hi ha dates d'aquestes tan importants, llegim els manifestos i han sortit, de fet, aquí moltes dones i moltes escriptores. Tu no, ets una més d'aquest grup que ha sortit i pensem que és una manera de treballar també.
Clar que sí, aquí, molt important, a més.
Encara que jo sigui un home, aquí també és un grup de 10 persones, 9 persones, i d'aquestes 9 n'hi ha 5 dones i 4 homes, vull dir que...
És que jo quan parlo de que els homes se'ns han d'ajuntar, no dic que tots, perquè n'hi ha molts, afortunadament. Hi ha molts homes que són feministes, hi ha molts homes que defensen, que estan en contra de la pena de mort, però que també estan en contra del maltracte. Vull dir que n'hi ha molts, però fa falta que hi siguin tots.
Doncs molt bé, Rosa, doncs gràcies per haver participat en aquest programa. Esperem que aquests llibres i aquestes opinions que has dit doncs calin on t'han de calar i realment hi hagi un canvi, a mica en mica, i tots col·laborarem ens alegrem molt que sigui així.
Vale, moltíssimes gràcies.
Tinc que fer una altra.
Una abraçada, gràcies.
Igualment.
Adéu.
Adéu. Adéu.
La crònica.
Ja tenia el micròfon el nostre benvolgut Empar Murelló, des del sud, des de València. Què tal, Empar, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, Joan. I mira quina bona notícia, no? Mira, comences amb les tallers. Comencem el programa dels tallers, és l'any dels tallers. Tenim a la Rosa Regàs per ahir en l'entrevista i tenim, de, no des del sud, sinó des de la Franja, un nou company. Què més podem demanar? Aquest programa és fantàstic.
I tenim a tu, també, eh?
Sí, en teniu a mi, és cert. Però mi, i a l'Helena.
Sí.
I però a mi ja me'n teniu més temps. I l'Octavi, escolta, s'estrenà avui, així que jo volia fer-li una salutació especial.
Oh,
és i Joan, mira-lo, mira'l que és incansable, buscant corresponsalies arreu dels països catalans perquè tinguem informació de tot arreu, i això és fantàstic.
Fem el que podem.
Fem el que podem. I vosaltres ahir, suportant el programa, molt bé, perfectament. O sigui que, comencem, us conte cosetes. Comencem per l'agenda, que avui, aquesta setmana, tenim menys coses, però us ho conte. A la comarca del Camp de Túria, l'Ateneu de Bétera programa 6 curtmetratges que han fet realitzadors valencians. Justament un d'aquests curtmetratges ha estat ara nominat amb un Òscar, anava a dir, amb el Premi Goya Nostres, que és el Vendedor de Humo. Veritat, però les sessions comencen aquest divendres a les 7:30, a les 8:30 i a les 9:30. I a banda d'aquesta pel·li d'animació, hi ha també Vecinos i Algo Queda. Bueno, no són en valencià, però s'organitzen a l'Ateneu, que sabeu que és, que sempre té altres activitats i procura mantenir la flama de la llengua i de la cultura valencianes. I al Teatre El Micalet, aquest diumenge, 24 de febrer, a les 12:30, en edició matinal, hi ha un espectacle infantil. Un espectacle infantil amb el contacontis Dani Miquel, però que no és només contacontes, el Dani Miquel també fa música en directe, fa jocs i va fer segurament les delícies dels més menuts. I després volia fer un recordatori, tot i que avui és dimarts, però que ahir, no, després ahir, va ser l'aniversari de Francesc de Borja Moll, de la seua mort, i com que ell ha fet un diccionari i ha fet tantes coses, veritat, i ens ha regalat als catalanoparlants tantes obres i tants documentals, jo volia retreure-ho. Per què? Pues, doncs perquè tenim aquí baix una sentència del Tribunal Superior de Justícia que dona la raó a un institut, vull dir-te, com que aquí tenim aquella Conselleria d'Educació i de Cultura, que és com és...
Per aquelles càrregues policials?
Sí, no, però no només per la... És la mateixa, sí, és la mateixa. No per la qüestió de la Primavera Valenciana, sinó perquè...
Per unes línies en valencià, oi?
Molt bé, s'havia negat sí. La segona línia en valencià a un centre, a una escola d'ací de Xirivella, de la comarca de l'Horta, pegada a València. I el Tribunal Superior de Justícia ha reconegut, ha donat la raó, diguem-ne, a aquesta escola, perquè s'incorpora aquesta segona línia en català. Aleshores, volia lligar la notícia del Francesc de Borja Moll, que ha sigut fa dos o tres dies, aquests dies, amb aquesta bona notícia, perquè jo crec que, primera, que els tres anys d'espera que ha tingut el centre han pagat la pena, i segona, perquè aquesta pressió, diguem-ne, de les famílies, del claustre d'Escola Valenciana, de la gent d'Escola Valenciana, que és qui va presentar el recurs i ha portat endavant aquesta moguda, doncs han donat fruit. Jo crec que sí que la pressió de la gent sí que fa avançar. És la segona sentència que hi ha, també abans un altre centre l'havia demanada i també amb sentència del Tribunal Superior de Justícia li l'havien concedida. La gent d'Escola Valenciana està molt pagada i el que fan, el que estan preparant és la petició, faran un informe, veritat, que se presenta a finals d'aquest mes, i el que volen fer és preparar la petició del programa plurilingüe, que es diu ara, d'ensenyament en valencià, per al curs que ve, perquè puguen demanar-los també altres centres i que mai més els drets lingüístics dels valencianoparlants queden reduïts a dues línies en contraposició d'unes altres llengües que també són oficials, però escolta, estan per tot arreu, sobretot aquí a la ciutat de València.
Ara el que cal és TV3, no, ara?
Ens faltaria això, Joan.
Falta TV3.
Com dius?
Us falta TV3?
Ens falta, sí, ens falta TV3. Ens faltaria això. Tu saps que la gent d'Acció Cultural va enviar una carta als socis per a que votaren si volien o no volien que...
Sí, jo sóc soci i em va arribar.
Molt bé, doncs això. I estem en aquestes negociacions. Sembla ser que se podrà veure no només TV3, sinó també la televisió de les Illes i la nostra arreu dels països. Però, clar, la nostra, entre que està en un ERO d'eixos brutals, que la majoria de professionals, dels bons professionals, els han fet fora, sobretot és que molestaven i feien mal, no?, i que porten molts anys no deixant-los fer una televisió de qualitat ni en valencià, doncs ja veurem què us arriba, ja veurem després d'aquest ERO brutal quan acabi, què hi haurà.
Molt bé, doncs.
En fi, una abraçada a totes i a tots. Espero que la propera setmana ens tornem a retrobar. Me n'alegre moltíssim d'aquest fitxatge que tenim a Tirant de Llibres i res, per la meva
ara. Ara mateix el sentirem.
Ara mateix, a veure... Una abraçada forta, Octavi.
Per rebre
la partida.
A vosaltres també. No,
no tens gelos o no?
Vinga, adéu.
Apa, adéu.
Una abraçada.
Bé, doncs ara és hora de sentir la intervenció d'Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, bona nit. Soc Octavi Serret, de la llibreria Serret de Vall de Roures, i a partir d'aquests moments pues, podreu escoltar, diguem-li, les recomanacions que farem cada dimarts. Avui vull recomanar un parell de llibres que tenim previstos del Jaume Benavente, que tindrem este dissabte aquí a la llibreria Serret firmant llibres. Un és un llibre que ha publicat al Revés Editorial, se diu Lluny d'aquí, i Lluny d'aquí és una novel·la negra ambientada a Barcelona, en l'escenari, diguem-li, inèdit el gènere negre, perquè d'esta novel·la passa a parar realment a dins d'una Barcelona, la Barcelona d'Horta, una Barcelona, diguem-li, més negra. Una manera de veure la Barcelona des d'un altre punt de vista, perquè este barri tampoc no es quisque, diguem-li, arreu. I a part, el Jaume Benavente és capaç de traslladar-nos a altres punts. Ell és un gran viatger. Ell té un llibre també que es diu Dietari de Porto, que presentem també este dissabte, que està publicat per Perifèrics Edicions. Estem parlant que lluny d'aquí t'acaba traslladant lluny d'aquí, o sigui, t'acaba traslladant a la paradisiaca isla de Madeira, a la Brasil. O sigui que, a part de disfrutar, diguem-li, d'una novel·la negra ambientada al barri d'Horta de Barcelona, un barri, ja t'he dit, que no està gaire, diguem-li, treballat a les novel·les tan sols negres ni altres, pues, a part de tot això, mos fa viatjar, diguem-li, arreu, per conèixer, diguem-li, a tres llocs. Realment, la intriga és molt potent, estem parlant d'una història molt ben muntada. Ell té altres títols importants, com Llums a la costa, publicats per Columna. Tens un altre també molt bo que vam presentar aquí, de Columna també, que es diu El quadern de Nicholas Klein. Aquesta és la primera, diguem-li, incursió d'una inspectora creada per Ney per seguir, diguem-li, una saga, no? Això es passa a Holanda, a Amsterdam concretament. Pues, bueno, pues, ha creat, diguem-li, una saga a partir de la inspectora allí a Amsterdam, i bueno, jo tots el convido a vindre este cap de setmana aquí a la llibreria per disfrutar del Jaume Benavente i, bueno, i totes les activitats que fem setmanals, que tots anirem presentant cada dia aquí.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana.
Llibres a la carta.
Doncs hem arribat a l'espai de Llibres a la carta amb Helena Martínez Pons. Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit, com esteu tots?
Doncs mira, aquí amb les orelles com pàmpols per sentir-te parlar, vaja, de Promet-me que seràs lliure, de Jordi Molist.
Doncs sí. Aquesta és una proposta molt interessant, que agraeixo amb una coneguda allò, una tarda que estàs esperant, i una coneguda allò que acabes parlant de llibres, i em va dir, mira, diu, aquest diu, te'l deixaré dir perquè estic convençuda que et passarà com a mi, que, no, que un cop el comencis no el podràs deixar. I efectivament, per tant, us aviso, té un punt addictiu aquest llibre.
Caram.
Segurament perquè és un llibre d'aventures, perquè passa a llocs dels que jo hi he estat i perquè té un punt d'entranyable que fa esgarrifar. El nostre protagonista, el llibre arrenca amb una promesa, la primera pàgina ja arrenca amb la promesa aquesta. Promet-me que seràs lliure. I és una promesa que un pare fa fer, diguem, al seu fill, un bailet de 12 anys, dels 1448, no dels d'ara, per entendre'ns, molt, molt, molt innocent, no? I bé, doncs, això ho fa abans de morir. El pare mor i el bailet queda sol a càrrec del seu germà petitet perquè la seva germana i la seva mare són segrestades per fer-les servir d'esclaves. I bé, sol i abandonat i sense res a fer, doncs, el nostre protagonista són de Barcelona, la ciutat de Barcelona, on al principi és una ciutat força hostil, però com s'ha de buscar la vida perquè ha de protegir en el petit, doncs de seguida es posa a treballar en una llibreria. I aquest fet, que sembla una tonteria, doncs té molta transcendència en la seva vida, perquè per tres bandes. La primera, perquè li permet subsistir. En segon lloc, perquè li permet conèixer el que serà l'amor de la seva vida, una protagonista femenina, l'Anna, dibuixada psicològicament com una dona serena, dolça, perseverant, justa, amable, tendra, un personatge femení molt, molt, molt femení. I a banda també descobreix una vocació, no? La seva vocació pels llibres, per la literatura en general. No obstant, les seves diverses peripècies el duen també a treballar en unes galeres. Sabeu que, en aquella època, clar, les galeres, d'alguna manera, era l'embarcació fins al 1492, fins poc abans del 1492 que no apareixen les caravel·les, doncs les galeres era l'embarcació, diguem, estàndard de l'època. I allà, doncs, viu molt miserablement, però això li permet, doncs, fer un recorregut per diversos llocs del Mediterrani, com ara l'illa de Sardenya, Sicília, Nàpols, Roma i Gènova. Bé, no ens movem del Mediterrani més proper a nosaltres, però tot tenint com a objectiu, doncs, d'aquella promesa que havia fet el seu pare, de ser lliure, tot tenint com a objectiu també poder recuperar o poder, si més no, afiançar la mort de l'Anna i també, naturalment, doncs, ser lliure. I perquè ell haurà de viure, li tocarà viure unes batalles doncs bastant dures i d'alguna manera doncs, subsistir sobre... Aviam, perquè suposo que és més fàcil sobreviure si estàs sol que no si tens algú a càrrec. I ell, clar, si el seu germà petit, aquí li deu, s'hi deu, no? Perquè, clar, l'altre queda molt desprotegit. En el rerefons d'una península lligada per matrimoni, ja ho sabeu, la corona de Castella amb la corona d'Aragó, i amb un tribunal de la Inquisició fent de les seves, que us vaig explicar, però bé, queden retratats, la veritat. Uh-huh. És l'editorial Columna, i aviam, no és un llibre que es faci, malgrat les seves 700 i gairebé 800 pàgines, no és un llibre que en cap moment està pesat, ni molt menys. Vull dir, cada pàgina és com una nova aventura, cada pàgina enganxa més que l'anterior. El nostre protagonista també evoluciona, perquè comença sent un nen i al final del llibre ja és un home. I amb tot el que això comporta, no? Haver de passar una adolescència molt dura, no? Treballant i intentant sobreviure i tenint a càrrec una criatura que no li toca, per edat no li toca tenir càrrec a ningú, no? També evolucionem nosaltres, el lector evoluciona mentre nosaltres, amb ell, no? Vull dir, el seu primer amor, la seva adolescència, el moment en què arriba l'adultesa, el moment en què es torna un home serè, no? També, com l'Anna, no? Ella li és la transmissora, no? Una mica d'aquest món adult, d'aquesta serenitat, d'aquesta manera de fer, no? Tot plegat dins d'unes descripcions dels llocs que us he comentat, vaja, jo diria que de primera divisió, unes descripcions. Clar, jo he estat a tots aquests llocs i clar, això també t'ho mires d'una altra manera.
Mm-hmm. Doncs certament pot ser una novel·la, diguem-ne, històrica,
eh? I al mateix temps de formació prou interessant, oi?
Molt, 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 molt. A banda, clar, hi surten moltíssims personatges, perquè, clar, quan un personatge viatja, doncs, a cada lloc on va, doncs, coneix molta gent, no? Uh-huh. I la idiosincràsia de la gent, dels napolitans, doncs, no té res a veure amb els sicilians o amb els sards, res a veure, no? I d'alguna manera, doncs, això amb ell l'enriqueix molt, alhora que l'actor també, naturalment, perquè està ben documentat, això.
Ah, doncs moltes gràcies, Helena.
A vosaltres, i amb moltes ganes de tornar dimarts.
Perfecte, t'esperem el dimarts vinent.
Em sembla que tancaré aquest subapartat de novel·la històrica, perquè no sé si us he fixat, però darrerament m'ha agafat com
una falera.
I gaudeixo molt, molt, moltíssim amb aquest tipus de lectura. Penso que és molt interessant, molt.
Perfecte. Tu mateixa.
Doncs esperem la teva propera intervenció.
Vinga, una abraçada.
Apa, bona nit.
Abraçada.
Adéu.
El noticiari.
Bé, comencem amb el noticiari, amb la primera notícia. El cost de construir Espanya. Fa uns quants mesos el Parlament de Catalunya va debatre l'acció exterior de la Generalitat i el Partit Popular demanà de tancar les delegacions de París, Londres, Berlín i Nova York. Per veure si els espanyolistes tenien raó sobre el suposat malbaratament a l'acció exterior de la Generalitat, van buscar dades de la despesa de les ambaixades espanyoles. La realitat va superar totes les sospites. Per les ambaixades i l'exèrcit espanyols, el criteri pressupostari és la coneguda frase de «la casa és gran». Tres dades només. Per refer la construcció de les residències dels ambaixadors espanyols al Marroc, 5 milions d'euros. El de Jordània, 5 milions d'euros. Les residències prediplomàtiques espanyoles a Londres, 1.800.000 euros. I l'ambaixada al Vaticà, 374.000 euros. És evident que es diuen que construir un estat català és molt car, però per poc bé que ho fem, serà infinitament més barat que no mantenir i construir l'estat espanyol. Les despeses excessives de les polítiques de construcció nacional espanyola en afers estrangers i la defensa són la lliçó que no hem de seguir a la futura República Catalana. Un estat que volem més democràtic, més eficaç, més just i més barat que no pas l'Espanya que paguem i que patim.
Bé, sabeu que enguany és l'any Espriu 2013, promogut pel Departament de Cultura de la Generalitat. Doncs ens hem assabentat d'una notícia, si més no curiosa, i és que el president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, ha signat un conveni de col·laboració segons el qual el club programarà activitats per difondre l'obra i la figura de Salvador Espriu. Per exemple, el cap de setmana del 20 i 21 d'abril, coincidint amb la celebració de la Diada de Sant Jordi, se celebrarà un homenatge especial al Camp Nou i s'inclouran textos d'Espriu en els actes de promoció de la lectura organitzats per la Fundació Futbol Club Barcelona, amb motiu d'aquesta diada. El Museu del Futbol Club Barcelona oferirà també una exposició temporal sobre Salvador Espriu i s'emetran cites de l'escriptor en els videomarcadors amb la frase del dia en tots els partits de futbol de Lliga i Champions del mes de maig. O sigui que ja veieu com el Barça s'adhereix amb aquesta dada cultural, diguem-ho així, amb aquest esdeveniment.
Bé, i hem arribat al punt de la frase, que és el final del programa ja. La frase d'avui, direm un refrany. Aquest és el refrany que en una enquesta que va realitzar Víctor Pàmies l'any 2010 va establir com a refrany més popular entre 12.000 refranys i 1.205 persones que hi van participar. Per tant, el refrany més popular de les terres catalanes és «Qui no vulgui pols, que no vagi a l'era».
Doncs amb aquest refrany tan conegut hem arribat al final del programa d'avui, el programa número 221. Us esperem a tots i totes la setmana vinent al programa 222. Recordeu que aquest programa es reemet els diumenges d'11 a 12 de la nit. Agraïm tota la col·laboració que ens han fet tots els corresponsals, la Gemma Grau, en el control tècnic, i a tots nosaltres, òbviament, que fem el programa.
Exacte, tot el grup que aquí, doncs, esperem que us hagi passat bé aquesta estona, aquesta hora, que fem cada setmana, cada dimarts de 9 a 10 del vespre, i esperem que la setmana que ve ens torneu a acompanyar. Bona setmana.
A reveure a totes i a tots.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!